Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Bona tarda. Comença una vegada més l'Escarra Taujada. Aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 FM Contrabanda. Bueno, aquí a l'oposició l'Àlex. Bones.
Hola, bona tarda.
Ja no estàs a mi dreta, eh?
És que ja tenim una taula molt gran i un estudi ja. Així nou.
Saludem a tothom que ens escolteu des de Contrabanda FM, aquí 91.4 de Barcelona, tant per FM com per streaming i tota la gent que ens escolteu des de la resta de emissores que ens remeten.
Que són Radioactiva, allà al Col i al Val d'Albaida, en Som Reg FM, al 106.0 allà a l'Empordà, no, sí, no? I també a la parrilla d'Ovejas Negres, no recordo ara la parrilla, i aquesta nova ràdio lliure, no?, d'Alacant, que ara no recordo el nom.
És que recordo un nom però no estic segura, prefereixo.
Però ho busquem i ara ho diem.
Ara ho diem, exacte. És una ràdio per internet, si no ho dic malament, i bueno, que ens han començat a remetre fa poquet. I
Ràdio Gallinera.
Ràdio Gallinera, no volia dir malament. I pues res, saludem a tothom que ens escolta de totes aquestes ràdios, que ens fa molta il·lusió que ens remetin, a més.
Sí, moltes gràcies.
I res, el programa aquesta setmana feia molt que no fèiem un especial. I bueno, donarem pistes, posarem un tema i així a veure si endivineu de què va aquest especial que hem preparat avui. Aquest no és, eh? Vinga, aquí va el tema. Ah! Molt bé, doncs ara sí ja comencem aquest especial que hem preparat aquesta setmana, doncs dedicat a un dels millors trombonistes de música jamaicana. No podem dir el millor, però quasi.
Ahí anda.
Ahí, entre el top 10, Rico Rodríguez, que realment no és jamaicà, tot i que sempre s'ha dedicat a, bueno, a música jamaicana i jazz, és d'origen cubà, el que tot molt petit ja va anar a viure a Jamaica.
Sí, de fet, ell sempre, bueno, es presenta com es presentava com jamaicà, i sempre totes les seves influències i els seus records són dels carrers de Kingston. De fet, deia també en una anècdota que els seus primers records de música, d'escoltar música, eren sempre els carrers de Kingston. Quan anava amb la seva mare a fer, bueno, pues, compres o el que sigui pel carrer, pues que sempre hi havia algú punxant discos o algun tocant, i que sempre anava amb la seva mare també a veure un duo que es llamaven Slim and Sam, que eren cantantes de folk, i que li agradava molt, i era aquests primers records, i tenia també, no, el tema de les lletres, que li cridava molt l'atenció, perquè eren, pues, això, no, contava el que li passava a la gent del dia a dia, la gent una mica, pues, bueno, que s'anava de buscar la vida per allà, i va ser com la primera, no, el primer record que tenia associat, així que ja és directament a Jamaica.
Per això, que tot i que ser cubà, el considerem ja pràcticament jamaicà. I això, doncs, bueno, un artistazo, no? Bueno, una gran carrera musical que ara desgranarem una miqueta.
Sí, i una carrera musical, a més, una mica típica també. Ja anirem contant, perquè no va triomfar, diguem, ni a l'explosió de l'ska ni del reggae a Jamaica. Després es va mudar a Anglaterra i va ser una mica més tard també de l'explosió del reggae que va haver allà quan va triomfar, però bueno, allà està, va ser va ser una de les grans figures que va estar girant més temps, pràcticament hasta els últims dies va estar fent gires i col·laborant.
Ha col·laborat amb innumerables bandes de tots els temps, diríem, perquè...
Sí, de tot arreu, jo crec, perquè...
De tot el món i de, bueno, pues des de ben jovenet fins que va morir va estar col·laborant amb moltes bandes. I bueno, aquí quedem a aquest programa que hem preparat dedicat a Rico Rodríguez. I bueno, musicalment, Rico Rodríguez es va formar, doncs, a un altre dels llocs mítics, no, de Jamaica, que ha format a, doncs, molts dels músics que coneixem, no, de música jamaicana, l'Alpha Boys School, doncs aquesta escola que tenia aquest, bueno, tot aquest temari dedicat a la música, i ja de ben petit va començar a tocar el trombó, tot i que diuen, bueno, hi ha com la llegenda urbana de que ell volia tocar el saxofon, en realitat.
Sí, de fet, jo en alguna entrevista l'he llegit que deia que ell no va triar el trombó, que va ser el trombó el que el va triar ell. I que, bueno, que després al principi, però després que mantenia una relació, bueno, molt fructífera i que li va ajudar molt en tota la seva vida, no? Poder comptar amb el trombó com un amic, no? Quasi.
I, bueno, el seu mentor dins d'Alpha Boys School, doncs, un altre dels top 10 dels trombons de Jamaica, Don Drummond, que va ser, doncs, qui el va introduir en el món del trombó i de la música.
Bueno, i no només de la música, perquè fins i tot que Alpha Boys School era una escola de música, però també era una escola catòlica, no? Bastant, bueno, bastant estricta en certa manera, no? Que això del moviment Rastafari que començava a sonar per Jamaica, pues no les agradava molt. I, bueno, de fet, hi havia un sector de la població jamaicana que els llamaven els rastas, els homes del corazón negre, perquè, bueno, no, tenien una mica de por. Però Don Drummond va ser el seu mestre de música, però també va ser el seu mentor en el rastafarisme, perquè va ser amb Don Drummond qui li va invitar, i com que va anar les primeres vegades allà a les colines de Guareiga, on estaven les comunitats rastas, i bueno, allà el Rico, bueno, pues va descobrir un món nou, no? Un món nou, de fet. Contava que a vegades, pues, pujava quan el Don Drummond deia de pujar, i un dia ja va deixar de baixar a casa i es va quedar directament a viure allà a les colines de Guareiga. Thank you.
I bueno, doncs allà Guareica també va continuar amb la seva formació musical, no, d'alguna manera, amb tota la influència de, doncs, les percussions, tot el, no, tot el meollo que es va generar allà, doncs, tota la cultura rastafari.
Sí, de fet deia que és això, no? El que li va cridar l'atenció, que el que més li va cridar l'atenció va ser això, no? Els ritmes i les percussions que el van cautivar, i després, doncs, bueno, tot l'ambient que hi havia allà, sobretot de músics, perquè clar, durant aquella època també era molt popular a les joves a Jamaica, doncs, bueno, pujaven allà a les comunitats i feien, doncs, improvisacions o feien festes, i bueno, molts dels músics que després serien grans figures de la música jamaicana passaven per allà, no? Doncs això, Don Drummond, Tony Cook, Lester Ranklin, estaven per allà, i de tots ells Rico Rodríguez va aprendre molt musicalment. I també un altre que li va cridar molt l'atenció d'aquella comunitat va ser que va aprendre molt sobre el món, no? I sobre les coses, perquè ell, bueno, deia que era, pues això, no? un noi d'una família molt humil, que no tenia més que l'educació bàsica, i allà va conèixer i va poder conèixer molta gent més formada que ell, i que, que el van formar, i que, dels que va aprendre molt, i estava molt agraït en aquests dos sentits, no? Tant el musical com en el més, diguem, vivencial.
I bueno, escoltarem un tema, el que diu que és el primer que va enregistrar.
Sí, ho deia el mateix, que va ser el primer tema que va enregistrar, que és un tema de Rick Harriott i de Yvin Juniors, que de fet, bueno, és un tema que ell no coneixia quan van a gravar, que el de Rick Harriott, que el coneix, va dir, bueno, van a gravar aquest tema ja a l'estudi de Coxon, vine amb nosaltres i fes un solo. I llavors va anar. I va sorgir aquest tema, que va fer directament allà la primera toma, i aquesta és la primera gravació que va fer el Rico Rodríguez.
I'll be here when he comes.
Bé, doncs així, aquesta era la primera gravació que, bueno, segon deia el Rico Rodríguez, va ser la primera gravació allà en l'estudi de Coxon, i poc a poc doncs, bueno, va començar a col·laborar, i la segona va ser una gravació que va fer amb Laure Leitken, que de fet, bueno, després, bueno, ja contarem, però li va ajudar també molt en la seva etapa a Anglaterra. I bueno, acompanyant a Laure Leitken en aquest tema, en el Judgment Day, també amb un solo, va ser la segona gravació. I com a anècdota, dic que, clar, hem comptat que el Rico Rodríguez va aprendre a tocar el trombó allà al Fabus Escut, però, clar, en aquesta escola no només t'ensenyaven a tocar l'instrument, no et donaven un instrument. I llavors, en aquella època, els instruments musicals eren molt, molt cars, i no qualsevol família podia permetir-se comprar un instrument, així que, bueno, l'única opció era robar-ho, però, bueno, el Rico Rodríguez va tenir molta sort, i un amic seu, que també era trombonista, el Willie Lee, que era un ascendent allà del barri d'Spanishtown, li va regalar el seu trombon i va poder començar a fer aquestes primeres gravacions. Escoltarem aquesta, la que diu que és la segona gravació, acompanyant a Laure Leitken en el tema Judgment Day.
I molt bé, doncs seguim amb la història de Rico Rodríguez. I bueno, no va ser fins al final dels anys 50 que, qui va tenir l'oportunitat de substituir Don Drummond a l'orquestra, l'Eric Deans Orquestra, i va ser, jo crec que ja quan va començar a introduir-se d'una forma una mica més professional, podríem dir, en el món de la música.
Sí, a partir d'aquest moment, ja de les primeres gravacions, no? amb Coxon i altres productors, ja va començar com músic de banda o d'estudi en molts altres, pràcticament va gravar per els productors i els estudis més coneguts de Jamaica, i també al Sound Systems, que és una anècdota molt curiosa també, no? Perquè, clar, el Lefen deia també que, bueno, que el Sound System és un dels pilars de la música jamaicana, no? Per què és així i per què és d'aquesta manera, també és per el Sound System. I ells anava amb els instruments, molt sovint anava amb el Lester Sterling de Scatellites, i que anaven a les festes del Sound Systems, i el deien al DJ que pareixi de punxar, perquè es posaven ells allà a improvisar i a tocar, i feien, pues, bueno, també la seva en el Sound System, i que l'agradava molt, no? Sempre deia que la música s'ha de compartir, i que com a música hauria d'estar amb la gent, i que necessitava, no?, el contacte amb la gent i veure la resposta que provocava la seva música.
Que, bueno, com a dada curiosa, que, a veure, es va professionalitzar, però tot el professionalitzat que es podia estar en aquella època tocant música a Jamaica, i en realitat la seva professió en aquells temps era barber, que, bueno, m'ha semblat una dada bastant curiosa. Així que mentre, pues, quan acaba de tallar barbes, va començar ja a tocar així d'una forma més formal i a gravar així. Bueno, tenia bastanta feina en aquestes èpoques. I vinga, anem a escoltar un altre tema, doncs, gravat crec que és l'any 62, aquest tema, amb Cliff Valley i el Records Blues Group, doncs una de les bandes on col·laborava per Prince Buster. I, bueno, escoltem el tema Evening Train.
Call me, come what may, so I'm gone away.
Molt bé, seguim aquí, portem ja quasi mig programa, aquest especial Rico Rodríguez i el seu trombó. I seguim amb les peripècies jamaicanes i anem acabant, els anys 60.
Sí, com, i com dèiem, bueno, com van dir abans, el Rico, bueno, l'agradava molt pujar allà a Guarica, les comunitats rastafarismes, es va convertir al rastafarisme, i bueno, estava molt allà i ell mateix deia, no?, que gaudia molt i preferia estar tocant allà en les comunitats i tocant el trombó amb els seus amics que fer gires. I de fet, bueno, va estar, sí que, com hem vist, no?, sí que pues, bueno, tocava o participava en algunes de les gravacions que es feien a la illa en el moment, però en el moment de l'explosió de l'esca o tots els hits que bueno, i tota no, la indústria musical que es va formar al voltant de tot allò, el Rico va estar una mica com bueno, no al mig de tot, no va ser una gran estrella, va estar allà, però bueno, una mica fora de diguem, del mainstream, no?, que podíem dir d'allà, no sé si està molt ben dit. I la demostració serà aquesta, bueno, aquest tema, no?, també molt inspirat en el culte Rastafari.
Els Rastafaris en aquell moment, fins a la visita de Haile Selassie, eren com uns pàries a la illa, no? També com uns marginats de la societat i, bueno, pues, estava més ficat amb això, pues, es podeu imaginar. Escoltem aquest solon que deia l'Àlex, amb Countos i els Guareques, aquest grup de percussió, i, bueno, doncs, un d'aquests temes rastafaris que té Rico Rodríguez.
Hola, nene, cospaño, sola.
Molt bé, doncs seguim aquí amb la vida de Rico Rodríguez i com dèiem, doncs a final dels bueno, a principis dels anys 60, l'any 1961, es va traslladar al Regne Unit, doncs, bueno, aquella època va haver molta migració jamaicana al Regne Unit després de la independència, doncs va haver un flux migratori bastant important i bueno, va aprofitar Rico Rodríguez per anar tocant diverses bandes de reggae que hi havia al moment per allà.
Sí, va començar de fet això col·laborant amb Laurie Lightken, que en aquell moment estava treballant i gravant per la disquera de Blue Beat, i va començar acompanyant-lo a les gravacions que feia i també bueno, com a Jamaica, no? Ficant un solo en alguna gravació, després en alguna altra i començant a poc a poc a ser músic d'estudi per a, bueno, les gravacions que ens feien a Blue Beat i altres subsidiaris que hi havia per l'època, pues, bueno, el Rico era un dels músics d'estudi i que en un telefonazo pues, estava ja a la sessió.
Anem a posar més música. Disculpeu que falla el fader. Un tema d'un LP que va aparèixer l'any 1969, editat per Pama, el Rico en Reggaeland, un dels clàssics també de Rico Rodríguez. I escoltem el tema titulat Tribute to Don Drummond.
Thank you.
I bueno, doncs tot l'esforç que fent de músic d'estudi al Regne Unit, no? Va acabar amb la culminació al mitjans dels 70 amb el, doncs el que podríem dir l'àlbum més important que ha gravat, no? Estem parlant del Men from Jamaica, que va publicar l'any 1977.
Sí, a més un disc que ell mateix deia, no? Que va arribar a Anglaterra l'any 61-62 i fins al 76-77 que va enregistrar aquest disc en solitari no va poder viure només de la música, no? Perquè, bueno, com dèiem, pues feia de músic d'estudi moltes vegades, però no l'arribava, no? I lo havia de compaginar amb altres feines. I una altra vegada, com va passar també, no? A l'explosió, ja hem comentat, a l'explosió de l'esca a Jamaica, en aquesta vegada estava en Anglaterra en el moment en el que el reggae, no, tornava i era, bueno, quasi a nivell de masses, i ell, bueno, va estar sobrevisquent una mica, no va ser ja fins al 76-77 quan va publicar aquest Man from Jamaica, quan ja va alcançar fama i popularitat, i després, bueno, li va obrir les portes, no? Perquè de fet, després de publicar aquest LP, Bob Marley le va cridar i le va preguntar perquè l'acompanyessi en la seva gira per Europa, i bueno, el Rico encantat, perquè, bueno, va ser gràcies a aquesta gira va poder, bueno, fer una primera gira en un grup internacional i, bueno, viatjar per tota Europa, i era una de les anècdotes que ell també més recordava, no? I que era com, bueno, com deies, no? Aquest punt que és la publicació del Man from Jamaica.
Pues anem a escoltar el tema que dona nom a aquest treball i, bueno, doncs probablement el tema més conegut de Rico Rodríguez.
Thank you.
I bé, després de l'èxit de Man of Guareica, doncs ja li van sortir, bueno, li van sortir més oportunitats allà a Anglaterra. I un altre moment també àlgid potser de la carrera de Rico Rodríguez és el, doncs, la col·laboració que va fer amb els Specials, que van gravar el Message to You, Rudy, que va començar, el van cridar, no?, per gravar el tema, però va acabar amb una cosa ja consolidada.
Sí, de fet, comptava, no?, que va ser el Nevin Stalpole i el Limbal Godwin que es van apropar a la casa del Rico Rodríguez per proposar-li de tocar amb ells. I en un principi el Rico no volia perquè, bueno, ja sabia com funcionava això dels grups, no?, que en un principi pues, bueno, pues funciona molt bé, però als pocs mesos o un parell d'anys pues això, bueno, no funciona, el grup se dissol i s'ha de buscar un altre grup. I a més, clar, tenia la, no?, eren, bueno, com l'explosió aquesta del Tutón, eren xavals més joves que ell i eren, bueno, aquests xavals segur que es cansen de mi. I no volia, no? Tenia aquestes reticències de formar part del grup i va començar col·laborant i al final, pues, bueno, le van acabar convèncer i, bueno, pues, va, durant molt de temps va estar girant en els Specials, fent els concerts i això tot va començar amb el primer single que va gravat i, bueno, jo crec que tema, no?, versió de Dandy Livingston de Message to You, Rudy, i mundialment conegut, no?, també la versió d'Specials.
De fet, bueno, aquest tema el van enregistrar l'any 1979 i va arribar al top 10 d'Anglaterra, que, bueno, va ficar una miqueta, no?, de moda al tothom, no? De fet, aquest tema és com va començar una mica tot això. Escoltem, si us sembla, la cançó que està al Message to You, Rudy, amb els Specials. I bueno, haurem de fer un final express, com ens passa sempre amb els especials, que necessitaríem fer un programa de dues hores. Però bueno, doncs res, durant els anys 70 va estar doncs, col·laborant amb els Specials Rico Rodríguez. I res, fins que es va cansar i l'any 1982 va decidir tornar a Jamaica.
Bueno, en realitat va ser perquè es van separar una mica. Bueno, van tenir aquest conflicte els Specials i el Rico es va quedar una mica allà.
La profecia.
Perquè, sí, va dir, ja, sí, ja ho sabia. Ja ho sabia que aquests me l'acabarien liant. I bueno, pues el va decepcionar molt i va tornar a Jamaica. I bueno, va tornar també a les comunitats de Guareica. Va estar allà durant 9-10 anys. Completament fora també de la indústria musical, no va publicar ni va enregistrar res, seguia tocant el trombó a les festes, amb els seus amics, amb, bueno, com per gaudir de la música, però va estar tot totalment fora de la indústria musical.
Però bueno, tot i així sempre va anar col·laborant i movent-se pel món per gravar amb un munt de bandes. Pues, a finals dels 80 va anar a Suïssa a gravar, o després va tornar a Londres. Bueno.
Sí, ja després, a principis del 2000, ja bueno, va començar a girar per tota Europa, sobretot, perquè bueno, es va donar compte, no?, també que potser a Jamaica, no?, la música clàssica, l'esca clàssic o el reggae més clàssic no triomfava molt, però que fora sí, no?, tant als Estats Units com a Amèrica Latina, com a Europa, pues que hi havia moltes bandes noves, a més, amb les que bueno, va col·laborar i va fer concerts. De fet, bueno, us recomanem molt també un documental que hem consultat també per fer aquest especial, que és un documental que va sortir, jo crec que va ser fa l'any 2005, una cosa així, fet pel Jeff Jorba, que es diu Rico Rodríguez de Legacy, i bueno, conta una mica, surt el propi Rico contant la seva història i va aprofitant pues, bueno, una de les vegades que va vindre aquí a Barcelona a tocar amb les bandes d'aquí.
I bueno, arribem a les 9, hem de tallar aquí el programa, em sap molt de greu no poder acabar d'explorar més aquesta etapa final de Rico Rodríguez. Però bueno, doncs dir això, que va estar actuant fins l'últim dia pràcticament.
Sí, sí.
I res, el 2015 sí que es va posar malalt, va estar ingressat diversos mesos i va morir doncs amb 81 anys. Que déu-n'hi-do la carrera, no? Ens ha costat una mica resumir tot el que va fer amb una hora de programa. A veure si un dia ho reprenem i fem una segona part. I reescoltarem un tema per despedir el programa, ens despedim fins d'aquí 15 dies, si tot va bé. Una col·laboració amb els Jazz Jamaica, que va gravar ja fa uns anys, i el tema Àfrica, i res, esperem que us hagi agradat el programa.
I res, fins la propera, que vagi molt bé, salut.
Vinga, salut.